9 del matí, comencem l'espai de l'entrevista al Primera Plana. Estem fent aquests dies entrevistes als diversos tinents d'alcalde de l'equip de govern i avui és el torn per al tinent d'alcalde de Governació, Seguretat i Participació Ciutadana, Francesc Carol, que ja ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils. Molt bon dia.
Bon dia.
Com han anat aquestes primeres setmanes en el nou càrrec de tinent d'alcalde de Governació, Seguretat i Participació Ciutadana?
Bueno, no et sorprendràs si dic que ha sigut intenses, perquè clar, desembarcar de repent amb dues carteres potents com són Governació i Seguretat, doncs bueno, han sigut intenses. A més, el primer cap de setmana em va agafar en alerta i prealerta de risc de vents i pluges, per tant, ja estic col·lat d'espar amb aquest tema.
Parlem de seguretat, que és una de les matèries que més preocupa a la ciutadania, i la primera pregunta és gairebé obligada. En quin punt està la situació de seguretat a la ciutat pel que fa als robatoris a domicilis, després que hagin aparegut als diversos mitjans de comunicació diversos casos de robatoris a domicilis de santcugatencs?
S'ha reduït moltíssim. Recordem el dispositiu fet a la zona de Valdoreix-Mirassol amb l'helicòpter i demés, que va acabar cap al dia 2-3 de novembre. A partir d'aquell moment hi ha hagut algun altre robatori, però no amb el mateix, modus operandi, per tant, partint de la base de que no tenen que ser el mateix grup que cooperava en els anteriors. Hi ha hagut algun parell de robatoris fa molt breu, però han caigut moltíssim respecte a l'activitat que hi havia abans. Estaven parlant de 2-3-4 per setmana. Per tant, s'ha reduït bastant.
Quan explicaran les xifres concretes dels robatoris que va haver?
9 de desembre tenim la Junta Local de Seguretat i posteriori farem roda de premsa i explicaran les xifres de tant d'aquests com d'altres situacions que puguin haver-hi amb el tema de seguretat.
Serà amb el conseller Espadaler aquesta junta?
No tenim confirmat encara. Estem pendents de confirmació per part de la conselleria, però ens agradaria que hi vingués.
L'alcaldessa Mercè Conesa va avançar divendres que volen instal·lar càmeres de vigilància del trànsit a Can Trabal per millorar la seguretat de la zona. Tenen previst també fer-ho a altres punts de la ciutat?
Bé, estem també amb el tema de Can Cadena, que seria el mateix cas de càmeres de trànsit que es tracten de vigilar que no hi hagin infraccions de trànsit, deixem-ho clar, sí, però que lògicament es poden ser utilitzades com les de qualsevol caixer o tenda, perquè en el cas que es cometi un delicte per poder-se utilitzar. Deixem-ho clar perquè el tema de tramitació és diferent a les de seguretat. Però sí, l'intenció és ficar-ho també a la passada Can Cadena. A partir d'aquí estudiaríem, també s'hauria de veure el resultat que donguessin aquestes. Les que hi ha hagut, tant les de trànsit com les de vigilància, que hi ha dins de la ciutat, han reduït bastant el nombre d'inseguretat i de delictes. Per tant, a partir d'aquí anirem a estudiar les següents, però seríem parlant d'aquests dos grups, Can Trabal i Can Cadena.
Hi ha altres mesures que es puguin tirar endavant des de la seva àrea per intentar reduir aquests robatoris o per incrementar la seguretat en general?
Mira, per exemple, aquesta setmana presentarem l'operació Grèvol,
que tenia preparada la pregunta, també.
D'acord, doncs mira, m'adalanto.
Ja que hi som.
És una operació conjunta, coordinada entre policia local i Mossos, en el qual es fa un dispositiu especial per vigilar el tema dels robatoris durant les festes de Nadal i sobretot en comerços, d'acord? A partir d'aquí, també hi ha una altra sèrie d'operacions, per exemple, vigilar que els comerços que venen productes nadalencs de decoració tinguin el segell europeu. M'explico, que si vostè compra una lluminària a qualsevol tenda, que no li rebenti a casa i li cremi mig pis, d'acord? Estem parlant que hi hagi les mesures necessàries. Que els joguets que es venguin també tinguin aquesta certificació autèntica, per tant, estiguem parlant de joguets segurs. Per tant, hi ha un increment respecte a la campanya de Nadal. I per altra, l'informativa, amb el tema dels robatoris a cases, que vostè comentava, una de les primeres coses que vaig poder fer com a tinent d'alcalde va ser assistir a la reunió que s'ha muntat a Valdoreix, amb veïns de Valdoreix, Mirassol i propers, per comentar el tema dels assaltaments a cases. En aquell cas hi havia, a part del president de l'AMD, hi havia el cap de Mossos, el senyor Jordi Osta, i l'inspector en cap de policia local, el senyor Josep Maria Escarré, i jo mateix. I estem parlant que un centenar llarg de persones van poder fer preguntes i informar-se sobre el tema. Una bona part de la seguretat és la informació, perquè això no elimina la inseguretat, però sí que elimina la sensació d'inseguretat, que és diferent. D'acord? Són coses diferents a tractar.
Però sí que hi havia una percepció en el moment en què vam veure l'helicòpter sobrevolant Sant Cugat, que no se'ns va explicar què estava fent aquell helicòpter fins que els mitjans de comunicació vam decidir trucar a les administracions corresponents. Allò va generar, en alguns casos, més por que no pas seguretat. El fet de trobar-te un helicòpter sobrevolant el teu municipi que no sàpigues què està fent, no està generant un efecte contraproduent a la ciutadania, almenys en el principi de l'operació?
A veure, clar, és que depèn de com ho posem. Genera un efecte, això segur. Contraproduent o contraproduent, el resultat és que s'ha caigut el nombre d'assaltaments. Sí que és cert que la gent es sorprenia que hi hagués un helicòpter, no és una sensació agradable que surtis i de sobte un focus t'estigui perseguint, però sí que és cert que és una mesura de seguretat. Per tant, si jo veig un helicòpter, vol dir que els agents, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, fan la seva feina a l'hora de vigilar el perímetre que toca. I molt important amb el tema de la seguretat, si informem de tot, absolutament, i de tots els procediments que es faran, el primer que informem és el delinqüent. Per tant, hi ha coses que no es poden comentar fins al seu moment. Potser pues, es podia haver explicat prèviament, però tampoc no crec que fos una cosa que hagués beneficiat o perjudicat en la sensació d'inseguretat o no inseguretat. El resultat ha sigut aquest, han reduït els robatoris i, bueno, per molta gent sí que li posava nerviós a veure aquest helicòpter, que indicava que hi havia assaltaments a cases, però al mateix temps també indicava que la policia estava vigilant aquests assaltaments a cases. Estem parlant d'helicòpters tots amb infrarrojos, per tant, podien perseguir dins del bosc, cosa que no podien fer coses a la policia de Mossos. Per tant, és un increment de la seguretat, en certa manera.
Ha fet referència a aquesta campanya que faran per comerços de la ciutat per tractar joguines i altres elements decoratius de Nadal que poden arribar sense les mesures de seguretat correctes. S'hi han trobat en diverses ocasions que hi hagi comerços en quatre anys que estiguin venent productes sense el segell de la Unió Europea?
Bueno, no tinc les estadístiques ara, les presentarien cap al Junta Local de Seguretat, però sí que es trobem, sobretot, no només això, sinó que tinguin un segell que no sigui el correcte. És molt fàcil posar un segell que sembli de la Unió Europea i que veritablement no ho sigui, d'acord? No que siguin perillosos, però estem parlant d'arribar al màxim, és a dir, aquest joguet o aquell estri de guarnir no té per què ser perillós, però ha de complir els requisits necessaris, d'acord? També per una senzilla raó, que vostè arribi a casa, encengui les llums i no s'encenguin, d'acord? Coses d'aquest tipus. Però sí que succeeixen. Sobretot quan estem buscant un tipus de producte de baix cost.
I sobre els comerços i l'operació Grèvol, el principal consell és sempre que, en aquests dies que acumulen molts diners a la caixa perquè hi ha més compres, els retirin cada dia i els depositin en llocs segurs?
És un d'aquests, el vigilar el nombre de gent que entra, el vigilar el joc aquest que es produeix de petites de l'ull, que algú entri, atabari una miqueta el venedor i tal, i en el fons possiblement sigui una feina per, bueno, doncs per distreure-li i anar cap a la caixa, però el tema és, lògicament, reduir al màxim el nombre de diners que tinguem a la caixa. Això és de bàsic, és a dir, contra menys tinguem, més facilitat hi haurà que ens puguin assaltar. Però es tracta de posar una miqueta en sobreavís al propietari de la tenda de quin tipus d'actuacions es poden posar. Estem parlant que en aquest moment, a partir del dia 6, que cobraríem el primer festiu, estem parlant d'un trànsit molt gran a dins de les tendes de Sant Cugat. Per tant, seria una miqueta bueno, doncs posar-hi més mesures de seguretat en aquest tema i estar més vigilants.
Quan tindrem la policia local instal·lada a la nova seu del cos a la plaça de la Vila?
En principi, el càlcul hauria de ser cap a la segona meitat del 2014. D'acord? Estem fent les reformes internes i bueno, seria cap a la segona meitat del 2014, en principi.
Què queda pendent ara de reformes?
Bueno, a l'interior estem parlant d'adequar un edifici que no estava pensat per la policia local per fer això. Però tampoc no creiem que hagi d'estar més enllà del passat l'estiu del 2014 que es puguem veure la policia local instal·lada allà. Estem parlant que tenim la policia local al costat de l'Ajuntament, amb la sensació que també de seguretat que això comporta, i sobretot de facilitat d'accés. Per tant, és molt fàcil que la gent, quan vagi directament a la policia, sàpiga localitzar-la directament en l'edifici de l'Ajuntament. A més, l'actual seu de la comissaria de policia no comptava amb les mesures necessàries per poder tenir la dotació de policia que tenim en aquest moment.
I per què s'ha trigat tant a fer el canvi si no complia les mesures?
Bueno, perquè fer una comissaria nova és molt car, era una de les primeres opcions, i l'altra és trobar el lloc on poder-ho fer. En el cas que no facis una nova, necessites un local, i no tots els locals poden complir aquestes condicions. Estem parlant d'un local prou gran com perquè no hagin de trobar-nos aquí a un any a tornar a tocar haver de marxar. Per tant, era un tema de buscar l'oportunitat.
I amb l'actual local de la policia local, si farà alguna mena d'acció, tindrà algun ús per a la policia o es retira d'allà i ja es veurà què s'hi fa?
Bueno, jo espero que es tingui algun tipus d'ús, això ja caurà directament dins del tema de patrimoni de l'Ajuntament i d'alcaldia. Jo suposo que s'estinarà algun tipus d'ús, no podem permetre un local buit, i menys en aquestes circumstàncies. A més, és una casa que potser no compta amb les mesures per ser comissari de la policia, però compta absolutament amb la resta per qualsevol altre tipus de cosa. Estem parlant, no compta amb mesures per la policia, per la comissaria, no que no sigui habitable.
Fa dues setmanes va haver-hi un atac al portal de l'edifici on, entre altres, hi ha la seu del Partit Popular. Vostè va dir que tot apuntava que era un atac polític, però no sé si en aquest marge de temps han pogut revisar les imatges i comprovar si és veritat que és un atac polític o es tracta simplement d'un brètol que va fer una bretolada i va trencar aquell portal com podia haver trencat el del cantó.
Clar, a veure, partint de que fos un atac polític pel fet que no és la primera vegada que passa, d'acord? Si estiguéssim partant d'un altre portal que no hi hagués la seu del PP, doncs estaríem parlant d'una
portalada. Tot i que l'atac no és a la seu, és al portal.
Exacte, però no és a la seu de la porta perquè hi poden accedir. Clar, han trencat la porta de veïns, d'acord? Sí que és cert que si llancen una pedra contra la finestra de la seu del PP, em comentava el president del PP que, bueno, tenen les persianes baixades i són prou fortes com per no trencar el vidre, d'acord? Estem parlant que, a més, no només van trencar amb una pedrada al vidre, sinó que van abocar un parell de bosses d'escombraries, que vaig veure jo mateix, a sobre de la porta. Per tant, hi ha una certa reivindicació, d'acord? I sobretot partint de la base de que no feia gaires dies s'havia atacat la seu del PP amb pintura de color morat, d'acord? Recordem que el morat és un tímbol de símbol de caràcter feminista. I a més coincidia amb el tema de la discussió sobre l'avortament. Per tant, podem partir d'un cert supòsit, i sempre he usat tant de cometes, que podria ser aquest tipus d'atacs de caràcter reivindicatiu polític. No hi ha hagut cap tipus de reivindicació, a hores d'ara, i estem encara en procés de poder estudiar les càmeres de seguretat que hi havia a la zona per saber si podíem identificar la persona que ho ha fet.
No n'ha identificat mai cap persona en aquest tipus d'atac, a partir de les imatges?
El problema quin és? Que hauríem de parlar que la persona no estigués tapada. D'acord? És a dir, hem d'identificar-la clarament. I després, les càmeres directament no enfoquen la porta d'entrada. Tampoc no hauria de ser correcte que fessin així. Per tant, estaríem parlant de que haguéssim pogut passar per davant. Però sí que en aquest cas, a veure, estem parlant també de disposició judicial. D'acord? Estem parlant que en aquest cas, tot i que és un delicte de faltes, és un cas de faltes, hauria de ser posat a disposició judicial. Però bueno, al moment que tinguem alguna cosa, us ho comentaríem.
El PSC va demanar fa uns mesos un pla per millorar l'estat dels vehicles que utilitza la policia local davant el que consideren una manca d'inversió en aquest àmbit. Tenen previst fer alguna actuació per millorar els cotxes, bàsicament les motos dels policies locals?
Totalment. De fet, tenim una partida disponible pel 2014 per, en forma de leasing, renovar una bona part de la flota. És un dels compromisos que ha agafat l'agafat regidoria. El tema del parc mòbil de la policia local. Per tant, sí que és una de les coses que tenim per fer-lo ja l'any que ve, un cop tinguem la situació d'aquest canvi, de que serien uns tres cotxes i unes quatre motos, si no m'equivoco.
El total del parc?
El total estem parlant que serien uns sis cotxes i arribarien unes 7 o 8 motos. També intentaríem a veure si poguéssim augmentar-lo, d'acord? Però es tracta de canviar-lo ara i continuar a canviar-lo a posteriori. Però sí que són les coses que portem sobre la taula i de les que per mi és important i bàsica en aquest inici de mandat de seguretat.
Una altra de les àrees que depèn de vostè és la participació ciutadana. Quina nota posa als consells de barri en el que portem de mandat?
Clar.
Del 0 al 10.
Clar, del 0 al 10. El 10 és impossible. Jo posaria un 7 o un 8. Estem parlant de que són consells de districte que ja existien, per tant s'ha de puntuar diferent els consells que hi havia del centre. No podem esperar que hi hagi la mateixa efectivitat en els consells nous del centre est i oest a respecte als districtes que ja per si ja funcionen bastant bé. El Consell de Barri de Centre Est funciona molt bé, té una gran afluència de públic i una gran quantitat d'associacions que ja estan apuntades. Qui falla és el Consell de Barri de Centre Oest, però tinguem en compte que és el més petit i que, a més, és on menys associacions estan censades. Clar, la major part estan censades, per exemple, a Casa de Cultura, Centre Est, a algunes zones de l'Ajuntament, Centre Est. Per tant, estaríem parlant de que no hi ha prou lloc d'associacions censades en aquella zona com per apuntar-s'hi. Per tant, jo he fet una reflexió respecte al Consell de Barri de centre Oest. Clar, la distribució aquesta, que va ser aprovada per unanimitat en forma de cinc barris, potser s'hauria, en el cas del centre, en un futur mirar de modificar-ho.
En quin sentit? Fusió dels dos?
Fusió dels dos o fer una separació diferent. No podem tenir un barri tan gran com és Centre Est, que estem parlant que va de 8 Palleres, Coifabà, el Centre, el Monestir, és a dir, que estem parlant d'associacions que potser no tenen gaire contacte entre elles, i en canvi un Centre Oest que sigui tan petit i que agafi només una part de l'antic nucli. Parlem de la zona que va, ni l'Ajuntament és Centre Est, del que seria Francesc Moragues fins a l'estació, per tant estem parlant d'un molt petit. Hauríem de redistribuir-ho com a mínim en dos barris del mateix tamany. O la fusió tampoc no seria una mala opció, o fer-ne un tercer per separar-ho del Centre Est.
S'ha fet prou difusió dels consells de barri del centre?
Sí.
Perquè a vegades hi ha protestes dels partits de l'oposició que diuen que no s'informa prou que hi ha un consell del barri est, oest...
Bueno, sí que s'informa, és a dir, quan s'informa s'informa tots cinc. D'acord? Què passa?
Vull dir que la població en general, no...
Clar, què passa? Que els de districte hi ha tradició. D'acord? Per tant, la difusió és més àmplia. Hi ha una certa tradició per part dels districtes de Mirassol, la Floresta i les Planes d'anar directament als consells de districte antics, a tots els consells de barri. Per tant, aquesta difusió és molt més àmplia. És a dir, jo m'he trobat en grups de treball, per exemple, en què s'hi pot accedir als veïns, sempre i quan ho demanin al president, de demanar-me veïns a Mirassol de venir a assistir per fer qualsevol qüestió o plantejar qualsevol cosa. I els hi arriba com? A través d'associacions pròpies del consell de barri. Per tant, perfecte. Clar, en el centre no hi ha aquesta tradició. I a més, hi ha una altra cosa a afegir. El Consell de Barri o el Consell de Districte Antic, per la gent de Mirassol, les Planes i la Floresta, era l'Ajuntament. D'alguna manera, accedir a l'Ajuntament de manera més propera. No vas a desplaçar fins cap al centre. La major part de la gent del centre va directament a l'Ajuntament. Per tant, vas a associacions, als quals els ofereixes formar part del Consell, i tampoc no ho troben una necessitat. I després una altra cosa, estem parlant de que consells de barri és només una part de participació, i els consells sectorials. Hi ha associacions que estan al consell sectorials i que no van al consell de barri. Per què? Perquè ja tenen el sectorial per fer accedir les seves coses. Per tant, si agaféssim tots els consells sectorials i de barri i els ajuntem, estem parlant de 200 i pico associacions afiliades. Per tant, sí que hi ha una difusió. Clar, que potser no esperem que hi hagi una quantitat de públic tan gran com hi ha en els districtes, en els de centre. Bueno, perquè potser la gent, quan té algun tipus de coses, va directament a l'ajuntament. I després recordem la pàgina web, està funcionant molt bé. Molta gent es fa arribar a través, per exemple, del Facebook de les Planes, funciona molt bé. Per tant, no tothom ha d'anar directament al Consell per fer sentir les seves qüestions, a part que tenen grups de treball i tenen sectorials per anar-hi.
Parlant de participació, va haver-hi la prova pilot Sant Cugat Participa.cat, una plataforma que recollia fins a finals de setembre propostes per a la Festa Major de l'any vinent i recomanacions turístiques de la ciutat. Quins resultats ha obtingut aquesta web?
Home, ens agradaria allargar-ho perquè creiem que hem de fer més treball amb aquest tema.
Vaja, que no han tingut els resultats que s'esperaven.
A veure, no senzillament és que no creiem que hagi sigut un tipus de fòrum, que potser, clar, era una cosa que ens va arribar a través del Living Labs, és a dir, a través d'un premi que havíem d'aplicar, i bueno, el fòrum que ens van oferir és aquest. L'hem provat i bueno, hem vist que es podria millorar amb diverses coses. Estem parlant d'un fòrum gratuït, d'acord? Per tant, jugàvem amb aquest avantatge de ser un fòrum gratuït. Per tant, hauríem de modificar-lo per convertir-lo en un altre tipus de fòrum. I sobretot, hi ha una cosa que per mi és bàsica, que és el repensar la participació. És a dir, moltes empreses et venen i t'ofereixen sistemes virtuals, no? Sistemes de participació online, que és el futur. Però tu fas sempre el mateix, microconsulta i fòrum, fòrum i microconsulta, i al final tothom està repetint el mateix sistemàticament. Crec que hem d'arribar al moment en el qual hem d'anar una miqueta més enllà. Per exemple, la iniciativa del Facebook de les Planes és molt bona perquè ens va ensenyar una cosa que ja m'havien comentat, és a dir, no cal crear nous fòrums moltes vegades, els fòrums ja hi són, es diuen Facebook, es diuen Twitter, senzillament crea dins aquest Facebook o d'aquest Twitter un fòrum per debatre. La persona que ja està logada en el Facebook i té el seu avatar, et serà més fàcil que et participi que no pas que hi vagi a un fòrum directament a logar-se. Si aquests Facebook, Twitter o plataforma similar el puguem utilitzar en un futur per a microconsulta, serà el triomf absolut, perquè aquella mateixa persona ja podrem directament tenir-la dins d'aquest joc. És a dir, es tracta que el teu jo virtual que ja tens a la xarxa participi virtualment. De la mateixa manera que el teu jo físic participa físicament. Per tant, hem d'anar en compte una miqueta amb aquesta potenciació excessiva de determinats fòrums que tampoc no van més enllà de, bueno, de proves pilots que dius, bueno, la gent pot participar i comentar-ho, però s'ha d'anar una miqueta més enllà.
Tenen alguna proposta més en l'àmbit de participació ciutadana, ja per tancar l'entrevista?
Sí, per exemple, amb el tema del Consell de Ciutat, volem fer un sistema ara per al qual els membres del Consell de Ciutat vagin més enllà de participar en els projectes de la ciutat i diguin quin tipus de projecte volen comentar. Per tant, el proper que llançarem és una plataforma entre els Consells de Ciutat, entre els membres, per poder ells mateixos proposar quin tema volen treballar al Consell de Ciutat i votar-se entre ells quin és el sistema. És una plataforma que es faria via mòbil i via internet. Similar al que van utilitzar a l'anterior Consell de Ciutat per poder parlar dels 22 projectes, però en aquest cas afegint-hi que ells mateixos, com va fer l'encàrrec a l'alcaldessa, decideixin dins del marc de l'estratègia de ciutat quin projecte volen fer. Això començaríem a fer finals de desembre, més aviat començaments de gener presentaríem la plataforma aquesta que estem treballant-hi amb ella ja.
Doncs esperarem aquestes novetats que ens presentin en roda de premsa. Francesc Querol, tinent d'alcalde de Governació, Seguretat i Participació Ciutadana, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat.
En contrari, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Molt bon dia, fem una pausa i d'aquí 15 minuts comença la tertúlia.